Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'afirmació d'Espanya com a estat-nació unitari va ser un principi central del pensament polític espanyol del segle XIX i els dos primers terços del segle XX, i no només per part de la dreta. En el segle passat es van reproduir els arguments ja establerts en l'Espanya vuitcentista, apostant per un model jacobí i unitari, i en casos extrems per la defensa d'un estat totalitari que posés fi a la decadència del model d'estat liberal. Per molts autors espanyols, un estat que no fos unitari acabaria sent dèbil, argument que legitimava l'hegemonia d'una cultura dominant, en aquest cas la castellana. Tradicionalment, en el cas espanyol, el binomi estat i nació s'ha vinculat més a principis autoritaris que a principis democràtics, de manera que l'ús de la força sovint ha predominat per sobre dels valors del consentiment i de la convivència acordada entre pobles. Aquest projecte unitari espanyol, per molt que hagi estat imposat, s'ha volgut identificar, en canvi, amb la llibertat. A la vegada, els altres nacionalismes dins de l'Estat han estat considerats de naturalesa ètnica i cultural i se'ls ha negat el dret a l'autodeterminació. Des dels anys 20 del segle passat, els grups d'extrema dreta van desenvolupar un concepte radical d'unitat que entronca amb els feixismes. Més endavant, durant la Segona República, tant les dretes com les esquerres espanyoles van situar les seves propostes en el marc de l'Estat-Nació. De manera encara més acusada en l'etapa franquista, la idea de la unitat irrevocable d'Espanya va reforçar el seu valor polític i fins i tot moral, convertida en una mena de religió civil ancorada en la història i en un passat imperial que hauria d'arrencar amb els reis catòlics. La indivisibilitat de la unitat nacional espanyola va constituir el principal llegat ideològic del franquisme, que durant la transició va quallar també a nivell jurídic com polític i es va projectar a l'etapa democràtica. En la Constitució del 1978, considerat un valor polític suprem, els partits espanyols van coincidir a subratllar que Espanya s'havia refundat al voltant d'aquest nou pacte polític entre ciutadans. És la idea del patriotisme constitucional que ha anat quallant en les últimes dècades, acompanyat per una descentralització administrativa anomenada el cafè per tothom. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un tema que sembla més de política que d'història, però que té unes arrels històriques molt clares, que és aquesta visió de la unitat de l'Estat espanyol, o la unitat d'Espanya, com un valor que supera una qüestió purament pràctica i política democràtica, sinó que va molt més enllà. Clar, costa veure que aquesta formulació no arrenqui del franquisme, sembla que arrenca de molt abans.
Sí, sí, sí. Jo et diria que el tema que tractarem avui, que és necessari, diguem, perquè hem d'anar a l'arrel del problema des d'una forma profunda, lúcida i rigorosa, amena i que ha de ser comprensible a partir dels textos, perquè si no, no podrem entendre les raons per les quals persones han pogut fer el trànsit de l'extrema esquerra a l'extrema dreta només pel fet nacional. Hi ha pensaments polítics ancorats en la fundació de partits polítics, que és l'únic que han canviat, ha sigut això. I després que, diguem, com una mena de rigidesa absoluta de no acceptar res que no sigui el pensament únic. Des de l'extrema esquerra a l'esquerra, a la dreta a l'extrema dreta. Clar, tot això, els que no van sobre aquest esquema de l'hegemonia i del predomini, diguem, del pensament unitari espanyol, clar, els poren fora de la llei. És a dir, els poren fora del sistema. I aleshores això, jo crec que aquesta reflexió cal molt fer-la d'un... En fi, s'ha d'analitzar a partir dels textos i a partir que han creat com una mena... A mi m'ha agradat molt l'expressió que has dit, com una mena de religió civil.
Sí, sí.
És a dir, en una època en la qual doncs, la religió, en fi, ha estat substituïda per una altra religió, que és el concepte d'una forma determinada d'entendre l'espanyolitat. I qui no està dins d'aquest concepte està fora de la llei o gairebé és un sacríleg. Bé, analitzem-ho, que és el que ha fet la persona que... En fi.
I la persona
que... I molt ben feta. I molt ben feta.
Com és habitual, eh? La persona que avui ens acompanya i que ha fet aquesta reflexió és el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma, Antoni Simón Tarrés, membre també de l'Institut d'Estudis Catalans i autor de dos llibres, que avui en parlarem una mica, farem un poti-poti, eh? Dels dos llibres. La unitat d'Espanya com a valor polític, una arqueologia intel·lectual, i l'altre és la construcció de l'enemic interior, els catalans en el pensament polític espanyol, tots dos publicats per l'editorial l'Afers. Doctor Simón, contents de tornar-lo a tenir aquí al programa.
Un plaer, com sempre, poder venir al programa i parlar d'història.
Per cert, una curiositat. Tots dos són editats per l'editorial Afers, editorial valenciana.
De Catarroja.
Exactes. Diguéssim, això de l'unitat d'Espanya també afecta tant els països catalans i València més que Catalunya, això de la publicació Afers, com és això?
També, jo crec que el que és remarcable és que Afers, a darrere, té un gran editor, que és Vicent Olmos, i que són un Afers, però també Rafael Dalmau, amb Rafael Català al darrere, i d'altres editorials petites i mitjanes.
Sí. Pagès, Cossetània, ens deixarem, perquè n'hi ha molt sirià, n'hi ha moltes, que fan una feina extraordinària.
Sí, però jo pensava... perdona, però jo pensava, abans ho ens has comentat i t'agafo aquesta idea, Toni, Afers ha tingut una desgràcia molt gran amb el Dana ara, no?
Vicent Olmos, pràcticament la casa li ha quedat destruïda totalment, i també els fons editorials, com d'altres editorials valencianes, sí, doncs han quedat destruïts
o molt afectats, com a mínim.
O afectats total, sí, sí, o parcialment. I, per tant, aquestes editorials han fet i fan, i esperem que facin, sí, també en el futur, un servei enorme per la cultura i per la historiografia catalana, perquè amb col·leccions de prestigi, amb una distribució molt acurada en l'àmbit dels països catalans, i també amb una feina editora de qualitat al darrere, que moltes vegades és personalitzada.
Ara recordo Raixa, Mallorca, i altres editorials.
Sí, sí,
no, ens en deixaríem moltes.
Publicacions de la Universitat de València, n'hi ha moltes. Eumo, etcètera. Vull dir que... No us ho acabarem.
Montserrat, moltes. Salòria, allà, diguem, al Pirineu, moltes. Ara em sap greu que no les diem totes. Bueno, les volem dir totes.
Sí, sí.
Que són fonaments de veritat, de cultura del país.
I tant. Ens centrem en els llibres en qüestió i així parlem del tema. Allò que comentàvem al principi, la sensació que dona que això de l'obsessió per la unitat d'Espanya ve del franquisme, ve de Primo de Rivera, no sé si ve més enrere, no, sembla que ve de molt més enrere, que no pas aquesta sensació tan contemporània de, és una cosa, aquesta obsessió, aquesta bogeria per la unitat d'Espanya de fa 100 anys. No, és molt més antiga. D'on sorgeix això?
Bé,
aquesta visió, òbviament, perquè...
Aquesta visió té uns antecedents en els cronistes medievals castellans que ja comencen a identificar Castella amb Espanya, però la primera conceptualització política pròpiament d'Espanya la fa la intel·ligència castellano-cortesana a finals del segle XVI i començaments del segle XVII, en la idea d'un estat mitjà, territorialment continu, unificat. No és una realitat, però sí que hi ha... té una dimensió projectiva.
És un desig.
Exacte, un horitzó. un horitzó. I, evidentment, això pues, agafa històricament unes concrecions, primer després de la Guerra de Successió, amb un cert grau d'unificació territorial, jurídica, i després, a partir de la Constitució de 1812, quan això ja té pròpiament una dimensió jurídica, llavors el concepte d'unitat d'Espanya ja és un concepte que el podríem definir com un concepte fonamental, políticament fonamental, perquè entra en la lluita política, s'extén socialment i comença a vertebrar una ideologia nacional espanyola.
És el concepte, perdona, sí, sí, en aquest moment del 1812, de l'època napoleònica, etc., i després la Constitució de Cádiz. És el moment que es diu, és aquest moment, t'ho pregunto, no ho sé, quan es diu que Portugal és un error històric?
I sí que hi han membres de la intel·ligència nacionalista espanyola que, en el fons, sempre veuen d'alguna manera Portugal com una part...
Una anomalia.
Com una part d'Espanya. D'una banda hi ha un iberisme, però un iberisme que és molt diferent a l'iberisme català, que tindria una base federal, que molts plantejaments del iberisme castellano-espanyol, que serien un iberisme hegemonista i fins i tot de conquesta, yeah. I d'arrenament de lo que serien pues, les altres cultures que no fos la cultura dominant castellana.
Aquest tipus de problemes d'autonomia suposo que es disparen especialment amb la decadència radical de l'imperi espanyol, que es produeix en dos grans fases, 1820-1898, per simplificar-ho, però que es produeix al llarg del segle XIX i l'imperi colonial es va esmiculant i pràcticament desapareixent. Suposo que aquest concepte devia, encara, com passa sovint, que quan en reps d'un costat el que fas és tirar-te més cap a l'altre. I suposo que determinat pensament, això nacionalista espanyol, devia ser especialment important per impulsar aquesta idea, m'imagino.
Sí, sí. Cronològicament, aquests anys finals del XIX i de començament del XX són molt, molt rellevants per diversos conceptes. Primer, perquè en general a nivell europeu és una època de radicalització dels nacionalismes, d'intensificació del valor de les ideologies i, pel que fa al que dius, pues, en un moment que és de grans imperis, l'època imperial és 19
i britànics, els alemanys empenyent per fer-ho, els francesos, etcètera.
Doncs Espanya pues, perd gairebé els darrers territoris rellevants, Cuba, d'alguna manera Filipines, i això genera un temor de que, juntament amb l'emergència dels nacionalismes subestatals, el basc però molt especialment el català, hi hagi com un efecte dominó i, per tant, això, aquesta combinació de factors juntament amb la crisi del sistema de la restauració, que a començaments del segle XX pues és allò, el caciquisme, etc., la vella política, que diu Ortega y Gasset, fa que aquest moment sigui un moment de tensió i d'enfrontament de nacionalisme espanyol i els emergents nacionalismes subestatals d'una manera força radical.
El fet de que, per exemple, en el cas del nacionalisme català, també, en certa mesura, en el cas del nacionalisme basc, estiguin començant a configurar-se alternatives polítiques no molt radicals inicialment, però que de reformament de la personalitat de Catalunya, de la personalitat del País Basc, en el cas de Sabino Arana, no? Això també suposo que és un ganivet de doble tall, no? D'una banda potencia, sens dubte, el sentiment de pertinença a una nació cultural que esdevé política, o que vol esdevenir política, i d'altra banda la nació dominant, que és la castellano-espanyola, encara referma més aquesta sensació de que la unitat és tan bàsica que sense unitat no s'entén Espanya, no? No sé si és aquest el procés.
Quan es parla de nacionalisme, allò cultural, nacionalisme cívic, els estudis històrics sobre el nacionalisme ja del segle XIX demostren que aquesta distinció és, fins a cert punt, completament equívoca, o gairebé una falsedat. En general, tots els nacionalismes participen de valors culturals i participen de valors cívics. I el que passa és que moltes vegades s'ha utilitzat i s'utilitza aquesta distinció per rebaixar els nacionalismes subestatals, en el cas espanyol, els nacionalismes que no tenen estat, a uns valors ètnico-culturals. A partir d'aquí es vinculen aquests nacionalismes a la pitjor cara dels nacionalismes, que n'hi han de moltes classes, sobretot del segle XX, i es fa una jerarquització, s'enalteixen els nacionalismes i se'n degraden uns altres. Llavors, aquest mecanisme d'elevació i degradació, això ja funcionarà en aquest moment històric que ens estem referint ara concretament, que seria finals del XIX i sobretot començaments del segle XX, i les campanyes anticatalanistes, de la premsa, el posicionament de l'exèrcit, etc.
Sí, això és fonamental, sí.
És a dir, és un moment històric en què no hi ha una, davant d'una situació de pluralitat nacional dins de l'Estat, no hi ha una negociació, no hi ha cap mena de transacció, sinó que hi ha una imposició o l'intent d'una imposició d'un nacionalisme per mecanismes bàsicament de coerció.
A part de la dimensió estrictament política per part dels governs del moment respecte a tractar aquesta qüestió, has comentat Ortega i Gasset, però suposo que hi ha una munió d'intel·lectuals que reflexionen i donen corpus teòric a tot això.
Ortega i Gasset és molt...
És clau, aquest és clau.
És molt rellevant i per dir-ho manera, arriba fins als nostres dies la seva influència.
Se'l cita sovint, encara avui en dia, als congressos dels diputats, etc.
No només això, sinó que la Constitució de 1978 hi ha tota una sèrie d'articles, sobretot els referits a la qüestió autonòmica, que pràcticament estan...
Els podria haver redactat Ortega.
Això ho diu un Jacobi Bastida, que és un professor de filosofia del dret de l'Universitat d'Oviedo, que ho ha estudiat molt bé, i diu: sembla que tots aquests articles Ortega els hagués redactat com si hagués sigut un fantasma que hagués estat a redactar la Constitució del 78. Ortega és molt rellevant perquè el nacionalisme espanyol del segle XIX havia tingut fonamentalment una fonamentació historicista. És a dir, havia estat allò, la història d'Espanya,
l'imperi, els reis catòlics...
Sí, però alguns ho remuntaven en un món antic, els altres al món medieval, a Recaret, amb la unitat religiosa... altres, sobretot, posaven l'accent, evidentment, el regnat dels reis catòlics o l'etapa imperial. Aleshores, Ortega és que no deixi... No, ja valora, d'alguna manera, sí. la història, però aquesta construcció nacional fins a Ortega era allò passat-present, és a dir, la nació actual, deien, doncs era fruit d'aquesta trajectòria històrica anterior. Aleshores, Ortega canvia i diu que l'eix fonamental és l'eix present-futur, és a dir, la nació com un projecte col·lectiu. Això tindrà una enorme influència en el pensament molt especialment flangista i José Antonio, allò Espanya, una unitat de destí universal, que és una idea manllevada però després transformada precisament d'un pensador, Otto Bauer, que és un dels pensadors, d'alguna manera, de l'austromarxisme de començaments del segle XX.
Les reflexions més originals sobre el valor polític de la unitat a inicis del segle XX, tal com dèiem, les va aportar el filòsof madrileny José Ortega y Gasset. En l'obra Espanya invertebrada del 1922 fixava la vinculació de la corona d'Aragó amb la de Castella com el moment fundacional de la unitat espanyola. Ortega subratllava diversos aspectes clau que explicaven aquesta unitat, entre ells la projecció cap al futur més que l'emmirallament al passat, l'existència de l'estat-nació per una iniciativa de Castella, afirmant la suposada superioritat cultural i espiritual, i el recurs a la violència i l'ús de força com a garantia de manteniment de la Unió.
Entorpeix en gran mesura la intel·ligència del que és històric suposar que quan s'ha format la Unitat Superior Nacional de Nuclis Inferiors, deixen aquests d'existir com elements activament diferenciats. Porta aquesta idea errònia a presumir, per exemple, que quan Castella redueix a la unitat espanyola a Aragó, Catalunya i Bascònia, perden aquests pobles el caràcter de pobles diferents entre si. Res d'això. Sotmetiment, unificació, incorporació no signifiquen mort dels grups com a tals grups. La força de la independència que hi ha en ells perdura, per bé que sotmesa. És a dir, contenint el seu poder centrífug per l'energia central que els obliga a viure com part d'un tot i no com tots a part. Igual de sobtat que l'ascensió del nostre poble al 1500, es produeix el seu descens al 1600. La unitat va actuar com una injecció de plenitud artificial, però no va ser un símptoma de potència vital. Ans al contrari, la unitat es va fer tan aviat perquè Espanya era dèbil, perquè mancava un pluralisme fort sustentat per grans personalitats d'estil feudal. Convindria, doncs, invertir la valoració habitual. La manca de feudalisme, que es considerava salut, va ser una desgràcia per a Espanya. I la ràpida unitat nacional, que semblava un signe gloriós, fou pròpiament la conseqüència del desmembrament anterior. Espanya és una cosa feta per Castella, i hi ha motius per anar sospitant que, en general, només els caps castellans tenen òrgans adequats per percebre el gran problema de l'Espanya integral. Més d'una vegada m'he entretingut imaginant què hauria succeït si, en comptes d'homes de Castella, haguessin estat encarregats, fa mil anys, els unitaris d'ara, catalans i bascos, de forjar aquesta cosa enorme que anomenem Espanya. Sospito que, aplicant els seus mètodes i donant-se cops de cap a l'enclusa, lluny d'arribar a l'Espanya una, haurien deixat la península convertida en una pululació de mil cantons. Si Catalunya o Bascònia haguessin estat les races formidables que ara s'imaginen ser, li haurien fet una bona estirada a Castella quan aquesta va començar a fer-se particularista. És a dir, a no comptar degudament amb elles.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Antoni Simón i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del concepte, la creació o consolidació, no sé com dir-li molt bé, del concepte de la unitat d'Espanya durant el segle XX. Doctor Simón, acabem de sentir aquest fragment d'Ortega i Gasset en què diu coses tan destacades com que Espanya es fonamenta a través de la idea de Castella, no? I que és Castella la que ha creat aquesta visió d'una Espanya en positiu, diguéssim, que és l'Espanya que tira endavant, que té un futur i que, per tant, allunyar-se d'aquesta idea, d'aquesta visió d'Espanya, probablement compromet aquest futur de modernitat, no? M'ha semblat deduir d'aquest text.
Sí, és clar, la idea que abans hem comentat d'Ortega i Gasset, de que fonamentalment una nació mira cap endavant, és un projecte futur, paga la pena remarcar que Ortega, fins i tot ell mateix, va donar classes de psicologia i va estar en contacte amb els pioners de la psicologia espanyola, com José María Sacristán o d'altres. I per tant sap que allò, els humans, encara que el futur no existeix, mirem el futur, esclar, diu perquè hi hagi un projecte de futur hi ha d'haver-hi una direcció, un mando, ell diu textualment, i diu els únics que saben manar són els castellans. I Castella ha demostrat que sap manar.
És l'única que podia formar Espanya a partir de la seva força.
Després introdueix aquest element que Josep Maria Soler Sabater comenta, de que amb la raó no és suficient i que és necessària també d'alguna manera la força. De fet, en l'obra d'Ortega i Gasset hi ha molts al·legats contra el pacifisme, ell diu. I diu, això deriva d'una raó molt simple i molt senzilla, que és que els forts imposen diguéssim
la seva raó
i els febles doncs s'han de sotmetre
a això. És molt similar, clar, estem a l'any 22, l'Espanya invertebrada, és l'any de la marxa sobre Roma, i aquell any, de fet el següent, però pràcticament aquell any Mussolini entrarà al govern, etcètera. Els textos de Marinetti o els textos són molt similars, allò de la força de la voluntat, això ho diran més aviat els nazis, però s'ha assumit per tots aquests grups autoritaris, la voluntat ho és tot, si tu tires cap endavant i tens molt clar, tothom et seguirà perquè la força t'hi portarà, etc. Clar, que Ortega ara reivindiqui com un paladí dels valors democràtics quan sembla que el seu pensament és lligat totalment als valors autoritaris de l'època, falangismes, feixismes, nazismes, etc.
I amb la dictadura.
Clar, sona una mica xocant, no? Perquè jo Ortega el sento reivindicar sovint d'una manera o altra com un valor democràtic important. Les cares que posa el doctor Simón, sap greu que els espectadors no el puguin veure. Ai, els espectadors, els oients ho puguin veure i ser espectadors, perquè realment va posar unes cares quan vaig dient això dels valors democràtics d'Ortega, que déu-n'hi-do.
Sí, per dues coses. Hi ha fragments d'Ortega que diu textualment, diu, sempre hi haurà forts i sempre hi haurà febles, i els forts seran violents mentre els dèbils no reconeixin la força. Evidentment, això democràtic
no té gaire, no?
A poc, i molt significativament els principals ideòlegs i polítics del feixisme espanyol, Ramiro Ledesma, José Antonio Primo de Rivera, Ernesto Jiménez Caballero, es reconeixen i es van reconèixer deixebles d'Ortega. I alguns d'ells van ser crítics amb Ortega perquè Ortega, ell, després com a polític, no havia aplicat el seu ideari completament. Perquè Ortega era tenia un punt liberal, també tenia un punt laïcista, tenia una concepció autoritària, i de fet diversos historiadors que han treballat en profunditat Ortega han relacionat el pensament d'Ortega amb aquest pensament feixista.
Feixista que es va imposar amb tràgiques conseqüències, s'ha de dir. Mm-hmm.
Clar, recordeu que Falange, la Falange d'abans de la guerra, comença com a Falange, mentrestant hi ha altres grups, com per exemple la Jones, que neix, la Juventud de Obreres Nacionales dels Sindicalistes, aquests s'ajuntaran i serà aquell nom tan particular de Fe de las Jones, que llegíem a l'època, Falange Espanyola de les Juventudes, etc. Això vol dir que hi havia molts grupúsculs, Falange serà el que acabarà, diguéssim, tenint l'hegemonia, però hi havia molts grupúsculs que bevien d'aquestes fonts en aquell moment, a principis dels anys 30, quan tot just es a la República.
Sí, aquest pensament de dreta, extrema dreta, que evidentment és divers, veu d'una banda del conservadorisme germànic, que Carl Schmitt serà molt important després, Max Scheler, que influeix a Ortega i Gasset, Oscar Spengler, d'alguna manera també, veu del conservadorisme de Morras també, crea línies de pensament, evidentment amb accents individuals, però també diverses. En el cas de la Unitat d'Espanya, doncs hi hauria un pensament falangista, però després també hi hauria un pensament neocatòlic, que és diferent, però que comparteix aquesta idea de la Unitat d'Espanya com un esperit, com un valor suprem i com una cosa que és innegociable i irrevocable.
Entre els principals ideòlegs del primer feixisme espanyol destaca, sens dubte, el lideratge de José Antonio Primo de Rivera, qui va definir Espanya com una unitat de destí en l'universal. En el discurs de clausura del segon Consell Nacional de la Falange, el 17 de novembre de 1935, José Antonio negava que la identificació amb la pàtria espanyola tingués un caràcter nacionalista. També per aquella època, el fundador de la Falange afirmava que la unitat espiritual de la nació havia de passar per damunt de les voluntats humanes, col·lectives i individuals.
La pàtria és per nosaltres, ja ho heu sentit aquí, una unitat de destí. La pàtria no és el suport físic del nostre bressol. haver sostingut el nostre bressol no hauria estat motiu suficient perquè nosaltres l'enaltíssim. Perquè, per gran que sigui la nostra vanitat, cal reconèixer que hi ha pàtries que han conegut bressols millors que la vostra i la meva. No és això. La pàtria no és el nostre centre espiritual perquè sigui físicament la nostra, sinó perquè hem tingut la sort incomparable de néixer en una pàtria que s'anomena precisament Espanya, que ha complert un gran destí en l'universal i pot seguir acomplint-lo. Per això nosaltres ens sentim units indestructiblement a Espanya, perquè volem participar en el seu destí. I no som nacionalistes, perquè ser nacionalista és una pura bajanada. És implantar els ressorts espirituals més fondos sobre una mera circumstància física. Nosaltres no som nacionalistes, perquè el nacionalisme és l'individualisme dels pobles. Ja ho vaig dir a Salamanca en una altra ocasió. Som espanyols, que és una de les poques coses serioses que es pot ser al món.
Valentista soy, valentista está morint, obedent, y por eso estoy al servicio de España con placer.
Espanya és irrevocable. Els espanyols podran decidir sobre coses secundàries, però sobre l'essència mateixa d'Espanya no tenen res a decidir. Espanya no és nostra com objecte patrimonial. La nostra generació no és propietària exclusiva d'Espanya. L'ha rebut de generacions i generacions anteriors i ha de lliurar-la com un dipòsit sagrat a les que vinguin després. Si aprofités aquest moment del seu pas per la continuïtat dels segles per dividir Espanya a pedaços, la nostra generació cometria amb les següents el frau més abusiu, la traïció més artera que és possible imaginar. Les nacions no són contractes rescindibles per la voluntat dels qui l'atorguen. Són fundacions amb substantivitat pròpia, sense dependre de la voluntat de pocs ni de molts.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Antoni Simón, acabem de sentir dir a José Antonio, Espanya és irrevocable. Esclar, aquesta concepció de que la nació s'ha de constituir necessàriament per un territori determinat i qualsevol pèrdua de territori no és només una qüestió exclusivament de l'unitarisme espanyol. També moltes vegades quan el concepte de països catalans, per exemple, també participa d'aquesta idea de que la nació cultural ha de configurar-se igual que la nació política. I això sembla que en el cas de l'unitarisme espanyol la concepció d'unitat passa per sobre de les particularitats que diuen de la resta de col·lectius, per dir-ho suau, que viuen a la península.
Sí, quan José Antonio Primo de Rivera diu que Espanya és irrevocable, el que vol dir, bàsicament, és que està per damunt de qualsevol política.
Exacte.
I que, això també ho diu textualment, que els espanyols poden ser amos de moltes coses en cada moment històric, però no poden ser amos de la nació. I, per tant, la nació es converteix en un valor metapolític, més enllà d'alguna manera de la política, i, per tant, és un valor més que polític, un valor moral, que no és negociable.
És un patrimoni que has de conservar sempre més.
Evidentment, això casa molt malament, o no casa, millor dit.
En absolut.
Amb uns valors liberals democràtics basats en el pluralisme polític, basats en el pluralisme ideològic, però aquesta idea és una idea que té un arrelament molt important en la cultura política espanyola i que, de fet, impregna no només aquests anys del feixisme i del franquisme, etc., sinó que en aquest llibre defenso que hi ha una transmigració ideològica a l'etapa postfranquista.
A l'etapa actual.
Sí, sí, a l'etapa actual. Concretament, a l'article segon de la Constitució de 1978 diu que la Constitució es fonamenta en la unitat d'Espanya.
Clar, això és molt gruixut, sí, sí. Tot i així, això que comentàvem, per ara hem parlat, bàsicament, de valors autoritaris i, per tant, i lligats a la dreta i, sobretot, a l'extrema dreta, però no sé si les esquerres espanyoles, en aquest sentit, se'n lliuren d'aquesta visió. No sé si ja en temps de la República i després, amb l'oposició en el franquisme, hi havia una part d'això o ha aparegut en moments determinats i en altres no. No ho sé.
Alguns estudiosos del socialisme espanyol, de la ideologia del socialisme espanyol, bàsicament en el segle XX, a finals ja dels seus orígens, a finals del XIX, parlen de dos socialismes, a vegades. Parlen d'un socialisme espanyol i un socialisme català, un socialisme espanyol que entroncaria amb el regeneracionisme i amb el krausisme...
Costa i companyia.
Sí, que tindria allò una fonamentació nacional espanyola, un lligam molt, molt fort, i després un socialisme català, que seria els Gabriel Alomà, que seria...
Campalans,
sí. Coromines, sí, sí. Comorera, etcètera, que entroncarien els ideals federalistes de Pi Margall, fonamentalment, pues, amb el que serien els debats contemporanis socialistes sobre dret d'autodeterminació dels pobles, nacions viables, etc. El socialisme espanyol, hi ha un treball molt ben fet a l'època de la Segona República, Aureli Martí Bataller, pues que demostra que està impregnat d'alguna manera d'un nacionalisme espanyol. Llavors això té una continuïtat en les esquerres que diria que arribaria fins al moment actual, a l'etapa democràtica. No és exclusiu del socialisme, perquè el socialisme, parlo a escala europea, ha tingut moltes vegades que legitimar-se no només per un discurs de classe, sinó barrejant aquest discurs de classe amb un discurs nacional.
Sí, sí.
Però en el cas espanyol, és clar, la fonamentació d'aquest discurs nacional, l'esquerra ha quedat subordinada completament a aquest discurs de dretes i d'extrema dreta, que de democràtic no en té res.
En el tardofranquisme, les esquerres espanyoles reconeixien el dret d'autodeterminació, però de manera prou ambigua. Tant el PSOE en el 13è Congrés celebrat a Siresnes el 1974 com el Partit Comunista d'Espanya en el manifest programa de l'any següent s'hi van posicionar a favor perquè veien la defensa d'aquest dret com un instrument més en el procés de construcció d'un estat democràtic. Poc després, quan es va aprovar la Constitució de 1978, aquests partits havien anat eliminant les referències a l'autodeterminació i reconeixien la nació espanyola com l'únic subjecte polític. Les proclames per un estat multinacional i federal es van veure substituïdes per l'anomenada descentralització autonòmica.
Davant la configuració de l'estat espanyol, integrat per diverses nacionalitats i regions marcadament diferenciades, el PSOE manifesta que la definitiva solució del problema de les nacionalitats que integren l'estat espanyol parteix indefectiblement del ple reconeixement del seu dret d'autodeterminació, que comporta la facultat que cada nacionalitat pugui determinar lliurement les relacions que vol mantenir amb la resta dels pobles que integren l'Estat espanyol. El PSOE es pronuncia per la constitució d'una república federal de les nacionalitats que integren l'Estat espanyol, per considerar que aquesta estructura estatal permet el ple reconeixement de les peculiaritats de cada nacionalitat i el seu autogovern, alhora que salvaguarda la unitat de la classe treballadora dels diversos pobles que integren l'Estat espanyol.
Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos y mar.
Nosaltres, els comunistes, pensem que l'oligarquia financera terratinent, de la que formen part els capitalistes catalans i la gran burgesia basca, sempre ha intentat presentar els moviments nacional com a moviments separatistes. Els sectors més reaccionaris han fet de l'unitarisme burocràtic una gran arma política contra les aspiracions democràtiques. Aquesta repressió no ha aconseguit els seus objectius. La repressió només ha aconseguit donar cohesió, amb més força, si és possible, a les comunitats nacionals catalana, basca i gallega i provocar el despertar de les aspiracions específiques d'altres comunitats. D'aquesta manera, la qüestió de les nacionalitats s'ha convertit en un dels problemes polítics centrals del país. La seva justa resolució és un element essencial de la revolució espanyola.
En Guàrdia.
Doctor Simón, aquests dos fragments que hem sentit, un de l'any 74 del PSOE, el famós Congrés de Suresnes, que
famós,
perquè puja al poder del PSOE, encara és viu Franco, el tàndem Felipe González, Alfonso Guerra...
Joves nacionalistes progressistes espanyoles que de la CIA.
Sí, sí, exacte. I el manifest programa del Partit Comunista del 75, que ja albira el que estem en procés de l'anomenat eurocomunisme, ja albira els canvis del Partit Comunista Espanyol de cara a la mort de Franco, encara no s'ha produït, però està a punt. Ja comencen amb una ambigüetat bastant diferent de la que s'havia parlat a l'Assemblea de Catalunya uns anys abans, o la que durant les etapes dels anys 60, en què el PSUC era hegemònic i el PC...
Moltes d'aquestes coses en la guerra hi són. El que passa també és que tots els anys d'exili i tots els anys de dictadura això queda una mica somort. Però com molt bé diu l'Antoni Simón, això ja ho explica bé el llibre, ja hi és, eh?
Què va passar? Ja, diguéssim, van canviar o no van canviar mai? Simplement el discurs era més suau en un moment determinat que del que pensava? No ho sé.
És un discurs ambigu, però que, en el fons, si un es llegeix l'etapa final franquista o de la primera, el començament de la transició, els textos de Santiago Carrillo o els textos, si més no, signats per Felipe González, Alfonso Guerra, etc., ja es veu que s'està amb un marc conceptual unitarista de l'Estat-nació, perquè es nega la qualitat de Catalunya, Euskadi o Galícia com a subjectes, d'alguna manera, polítics. Es parla de l'autodeterminació, però de l'autodeterminació en la lluita per la dictadura. No la democràcia.
És una eina, no un concepte.
En aquests anys de la transició, aquests conceptes, com per exemple autodeterminació, de fet acaben desapareixent. O sigui, hi són, però després ja en el 78, etcètera, pues,
hi ha un discurs, de fet, de fons, que l'autodeterminació, per exemple, dels catalans, ha quedat ja feta a partir del referèndum del 78. Amb el referèndum d'aprovació de la Constitució, allò, els catalans s'autodeterminen i escullen estar dins de l'estat espanyol amb un règim autonòmic. Aquest discurs, avui en dia, determinats sectors el fan.
Sí, determinats sectors, des de l'esquerra més radical, des de sectors de l'anarquisme, en fi, el que vulguis, fins a sectors, lògicament, de la dreta i l'extrema dreta.
Sí, sí. És el mateix discurs, en aquest sentit, sí.
En el fons, quan hi ha un procés constituent que sigui que fos veritablement democràtic, és, evidentment, hi ha una qüestió que és fonamental, que quin és el demos, d'alguna manera. Sí, sí. Llavors, això, ja els partits d'esquerra es van negar, d'alguna manera, a discutir-ho, diguéssim. Pel que fa al socialisme català, el vincular-se políticament als partits nacionals, espanyols d'esquerra, doncs aquesta vinculació porta a una renúncia ideològica.
L'autodeterminació, clar.
De l'autodeterminació, d'un veritable federalisme, perquè això de sistema federalitzant... la Constitució de 1978 ni una sola vegada apareix la paraula federal. De fet, és un estat unitari, descentralitzat administrativament a partir de les autonomies, però el mateix desenvolupament autonòmic, no ho dic jo, ho diuen importants constitucionalistes, anul·la qualsevol possibilitat, d'alguna manera, d'una estructura federal. Aquesta renúncia dels partits d'esquerra catalans suposa, al meu entendre, un dels fets més rellevants, més decisius de la història del catalanisme polític i del catalanisme d'esquerres en particular. Una renúncia que va ser feta amb allò, unes compensacions que fins i tot es devien complir, al meu entendre, poc, de càrrecs i d'espais de poder, i que han tingut, ja dic, crec, molta transcendència en la història Catalunya de les últimes dècades.
Hem de plegar. Com es deia, la pandèmia, tot anirà bé, no ens preocupem. Doctor Antoni Simón, moltíssimes gràcies per haver vingut, en aquest cas com a autor de dos llibres claus, Unitat d'Espanya com a valor polític i la construcció de l'enemic interior. Moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, també moltes gràcies. Hem de plegar, que anem molt malament de temps. Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus d'Albert Cortés, Xavier Martín, Marc Lobato i Josep Aguilar.